Després per a mitja horeta m'ho dius després.
Vale, ara d'aquí mitja horeta.
La coca de iogurt sí que és bona.
Les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Avui també, no ho sé, fins a dos quarts, abans que comenci el Barça a jugar a RAC1. Abans, però, repàs el més destacat, com dèiem, del dia. Continuem, evidentment, molt pendents del cel i també de les cavalcades. La previsió és que a partir del migdia i al llarg de la tarda puguin caure ruixats ja en moltes comarques del centre i del nord de Catalunya, mentre que al sud del país hi podria bufar el vent. I davant d'aquesta situació, molts municipis ja tenen a punt un pla B. De seguida donarem un cop d'ull al mapa del país per saber com s'han reorganitzat ses majestats i també l'Abel Caral ens ampliarà la previsió del temps per les properes hores. A banda d'això, la Fiscalia de Barcelona ja investiga la difusió de les imatges i de dades personals de la víctima de la violació de Dani Alves. Això després que la mateixa mare del futbolista hagi penjat fotografies i vídeos de la noia a les seves xarxes socials. L'acusació particular també prepara una denúncia per aquests fets. A més, parlarem dels canvis en el carnet de conduir. A partir d'ara ja no n'hi haurà prou amb tenir-lo per poder conduir una moto de 125 centímetres cúbics. També s'haurà de fer un curs específic. I aquesta mitjanit comença la vaga dels treballadors d'Iberia. Els serveis mínims seran del 86% i la companyia ja ha pogut reubicar més del 90% dels passatgers afectats. De seguida, tot amb més detall. Ara són les 8 i gairebé 2 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Quan falten 24 hores per les cavalcades de Reis, els municipis es preparen davant la previsió de pluja. Reis que arribaran demà a la tarda a tots els pobles i ciutats del país, però aquest any, a més de regals, també ho hem anat explicant, portaran pluja. Per això molts ajuntaments busquen alternatives a corre-cuita per rebre ses majestats.
Alguns aposten directament per suspendre el recorregut exterior i traslladar els actes a un recinte tancat, i d'altres miren de trobar solucions contra rellotge. Sigui com sigui, en molts casos es mantenen els actes previstos fins al final i en funció de si plou prendran decisions a última hora, sempre prioritzant la seguretat dels assistents, la viabilitat dels aparells elèctrics i la comoditat dels ajudants.
Ara de seguida repassarem doncs com es preparen els municipis, però abans, Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Sabem exactament on i quan plourà durant aquestes cavalcades de Reis?
Ho tenim ja una mica més clar. Serà especialment comarques de Barcelona, on ja al llarg de la tarda hi haurà ruixats abans de les cavalcades, però també durant les cavalcades, doncs, en molts sectors de les comarques de Barcelona, tant de la costa com del prelitoral, com la Catalunya Central, com el Prepirineu, però també en sectors orientals del Pirineu. Aquí potser més probables a primeres hores de la tarda, també cap a la Vall d'Aran. Allà hi ha de nevar a partir d'uns 900, 1.000 metres, per tant, a Viella podria ser neu o aigua neu a l'hora de la cavalcada. En el cas de les comarques de Girona, sembla que sobretot els sectors més interiors, més que no pas a la costa o al prelitoral de les comarques de Girona, també potser sí cap al sud de la Costa Brava, selva marítima. Algun ruixat també podem tenir a mitja tarda, menys important i més ràpid, amb menys estona, cap a les comarques de la Plana a Lleida, i al sud del país qui guanyarà protagonisme és el vent, com deia, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, cap de Salou, cap al sud. En alguns casos seran xafes que poden ser una mica forts i descarregades 5 a 15 a 20 litres per metre quadrat, amb temperatures que baixen sobretot en comarques interiors.
Doncs aquesta és la situació ara mateix de cara a demà a la tarda, però abans, de fet, ja aquesta nit ha de ploure gran part del país.
Sí, de fet, ja comencen a treure el nas algunes precipitacions febles per les comarques de Ponent, també nord de la Terra Alta o de la Ribera d'Ebre. Hi ha més pluja a l'Aragó, que al llarg de les properes hores anirà entrant per l'oest de Catalunya, i tindrem una nit matinada en què podrà ploure pràcticament en qualsevol comarca, però poca estona i poca aigua. Encara al matí, algunes precipitacions entre el sud de la Costa Brava, Baix Montseny i el Maresme, amb temperatures semblants a les d'avui. Demà ràpidament escamparà i serà a partir del migdia i al llarg de la tarda que engegarem aquesta maquinària de xàfecs dispersos que, com dèiem, afectaran sobretot el centre i el nord de Catalunya.
Gràcies, Abel, bona nit.
Bona nit.
Doncs, com dèiem, diverses cavalcades de Catalunya que es preparen per fer front a aquesta pluja. Les comarques de Barcelona, la majoria preveuen un pla B en cas de pluja que els faci interrompre aquest recorregut. Tot i així, hi ha algunes localitats que directament han cancel·lat les cavalcades, per exemple, a Manlleu, a Osona. Marc Simón.
Doncs sí, aquesta tarda l'Ajuntament ha informat en una piulada que no es farà la cavalcada. Ara bé, els nens manlleuencs sí que podran donar la benvinguda a ses majestats al pavelló municipal de 4:45 de la tarda a 7:45 del vespre. En el cas de la capital, Vic, l'Ajuntament es planteja tres escenaris. Si no plou gaire, es continuarà amb el recorregut establert. Si plou amb ganes, s'escurçarà la ruta, però encara acabarà la plaça Major, això sí, una hora abans del previst, a 7:45. I si cauen ruixats forts, la cavalcada es cancel·larà i els Reis passaran en cotxe pel recorregut perquè els ciutadans els puguin saludar saludar des del balcó de casa. Altres ciutats que plantegen alternatives són Tiana, on si plou molt, la cavalcada es farà a la sala Albéniz, i Sabadell, que preveu reduir el nombre de carrosses si plou molt. En el cas de Badalona, demà al matí s'anunciaran més possibles mesures, però de moment tot apunta que mantindran la cavalcada tal com la preveuen, incloent-hi l'arribada de Ses Majestats en helicòpter.
I ara el Marc parlava d'aquest cas a Manresa, però una altra localitat que també ha cancel·lat la cavalcada és Dosrius, al Maresme. En canvi, faran una recepció de Ses Majestats al poliesportiu del municipi. Això pel que fa a les comarques de Barcelona. Les gironines, tot i la pluja prevista, ara com ara, la majoria de cavalcades sí que mantenen el recorregut previst. Més detalls, Sandra Florença.
Les cavalcades de Reis organitzades a Girona, Figueres, la Bisbal d'Empordà i Roses, tot i la previsió de pluja, seguiran amb el recorregut previst per demà. A la cavalcada de Reis de Girona, només en cas que la pluja fos insuportable, es realitzaria l'acte de rebuda dels Reis en un espai tancat. El president dels Manaies i dels organitzadors de la cavalcada de Reis de Girona, Xavier Serra, ens explica a RAC1 que no tenen previst cap variació en cas de pluja minsa.
A Girona pensem que el temps ens ajudarà i, per tant, a no ser que la pluja sigui insuportable pel públic, la cavalcada sortirà al carrer perquè tots els nens i nenes puguin gaudir de Ses Majestats. En cas que la pluja faci impossible la sortida, es realitzarà un acte dins del Palau Firal.
En el cas de Figueres, el recorregut comptarà amb 8 carrosses i més de 300 figurants i es repartiran uns 1.000 quilos de caramels.
En canvi, a les comarques de Lleida sembla que la pluja no farà acte de presència. Per tant, de moment sembla que no hi haurà d'haver canvis a les cavalcades. Karen Alfonso.
Els tres Reis Mags d'Orient arribaran demà a Lleida en tren a les 5 de la tarda i a les 6 començarà la cavalcada que farà el recorregut habitual. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha assegurat que la rua es celebrarà amb normalitat i que si plou serà un altre regal.
No trencaré en pas la il·lusió dels nens i les nenes encara que plogui. Per tant, estarem al carrer, plogui o no plogui, nevi o no nevi, i a més, escolta'm, si els Reixos ens porten aigua, hem d'estar agraïts als Reixos també.
D'altra banda, municipis com el de Solsona, el Solsonès, ja tenen preparat un pla B per si plou, i és obrir la sala polivalent per allotjar els elements de la desfilada i les famílies. I a la Ràpita, a la Noguera, els Reis Mags d'Orient tenen previst arribar en globus, però si plou no ho faran.
I a Tarragona la previsió també apunta que la pluja no farà la guitza. Aquest any la cavalcada fa 103 anys i s'esperarà a Ses Majestats al barri del Serrallo. Sílvia Barbís.
21 salves rebran el vaixell reial que atracarà a port puntualment a les 6 i quart del vespre. No s'espera pluja i, per tant, l'organització confia complir el programa previst. De fet, només dos esdeveniments en este segle d'història han impedit que els Reis d'Orient passegen pels carrers de la ciutat. Ho explica la regidora de Cultura i Festes, Sandra Ramos.
Doncs, sincerament, no ho recordo que hagi plogut cap any, perquè que jo sàpiga, els únics anys que la cavalgada no ha sortit en els 103 anys d'història va ser durant la Guerra Civil i després pel Covid.
En tot cas, sempre hi ha un pla B perquè algunes carrosses del Sèquit Reial de Tarragona són centenàries i no es poden mullar. A Reus, els Reis sobrevolaran la ciutat abans d'aterrar i passar els seus carruatges. Una de les novetats de la rua és un tram tranquil per a persones amb sensibilitats sensorials. A Tortosa entraran pel riu a bord d'un llagut i la cavalcada estarà ambientada en el món de la màgia.
Doncs bé, això com dèiem pel que fa a les cavalcades de demà a la tarda. Després d'aquestes cavalcades arribarà el dinar de Reis i en aquest sentit el tortell aquest any serà igual, si fa no fa, el de l'any passat. Això després que la inflació s'hagi moderat lleugerament i que les matèries primeres no hagin pujat tant, Sergi Alemany.
No tocar el preu és la consigna que hi ha dins del gremi de pastissers després que l'any passat, per força, els professionals haguessin de pujar un 3% l'import de venda d'aquest dolç típic nadalenc. El president dels pastissers, Antoni Ballart, confia que serà així.
La llum ens ha deixat, les matèries primes no han pujat el que van pujar l'any passat, però això vol dir que la gent tindrà el mateix tortell d'aquest any amb el mateix preu de l'any passat. La majoria que jo he parlat, tots mantindrem preu.
El cost mitjà d'un tortell artesanal de Reis per entre 4 i 6 persones serà, per tant, d'entre 25 i 30 euros. Ara que aliments com el sucre, els ous, la llet i l'oli de girassol no s'han disparat més de preu.
I parlant encara de tortells, on hauran d'estar més alerta que mai a l'hora de menjar-se'l és a Vilafranca del Penedès, perquè a més del rei de la fava també podrien trobar-hi una joia. Es tracta d'una iniciativa d'una joieria del municipi que, juntament amb 5 pastisseries històriques, han decidit amagar 5 anells i 5 pulseres amb 10 unitats de tortell.
D'aquesta manera hi haurà 10 afortunats que tindran un premi extra en forma de peces d'or de 18 quirats valorats en 650 euros en el cas dels anells i 250 en el cas de les pulseres. La seva ideòloga, la joiera Jana Moner, ha explicat que ja s'ha aconseguit l'objectiu que es proposava, situar Vilafranca al mapa, i pastissers com el Marc Parés de la Fleca Parés també també ho estan notant. Tots dos n'han parlat al Versió RAC1.
Perquè la gent el que està parlant és que a Vilafranca doncs, hi ha joies dins dels dolters i la gent està venint a Vilafranca, que ja és el que buscava una mica.
Tenim més encàrrecs? Sí, home, darrere aquesta curiositat doncs, això estimula que la gent encarregui. Són xulíssimes, però macos, eh? Maques, maques, maques.
Les joies estaran amagades juntament amb la figureta del rei.
Les 8 i 10, ho dèiem, en començar, la Fiscalia de Barcelona estudia la difusió d'imatges i dades que suposadament serien de la víctima de la violació de Dani Alves. La mare del jugador ha publicat dos vídeos l'última setmana a través del seu compte d'Instagram. Això, malgrat que el jutjat d'instrucció del cas va prohibir explícitament revelar-ne la identitat.
A les xarxes socials s'hi recullen imatges de la víctima on apareix ballant amb amigues i celebrant el seu aniversari. També hi ha deixat comentaris reclamant la innocència d'Alves. El vídeo també s'hauria publicat a un web del Brasil i alguns mitjans de comunicació del país l'haurien difós. La defensa de la víctima considera que tant la mare com els mitjans que han reproduït el vídeo han comès un delicte de revelació de secrets. De fet, l'advocada també prepara una denúncia contra totes aquelles persones que n'hagin desvelat la identitat a les xarxes, tot plegat un mes abans del judici contra l'exjugador del Barça, que començarà el 5 de febrer.
Parlant encara de delictes sexuals, un dels titulars del dia, sens dubte, la llista de famosos relacionats amb Jeffrey Epstein després que la justícia nord-americana hagi desclassificat els documents. I hi ha algunes sorpreses, i apareixen alguns noms que sí que es coneixien, com el del príncep Andreu d'Anglaterra i el de l'expresident dels Estats Units, Bill Clinton, però també n'hi ha de nous, com per exemple el del científic Stephen Hawking.
La magistrada que porta el cas ha aixecat el secret de sumari de més de 2.000 pàgines d'una denúncia d'una de les víctimes contra la sòcia i amant d'Epstein, Ghislaine Maxwell, el 2015. Altres noms que surten són Oprah Winfrey, Naomi Campbell, Donald Trump i Michael Jackson. Els dos últims se'ls esmenta com amics i assistents a les festes d'Epstein. Tot i això, la denunciant ha apuntat que no la van obligar a tenir relacions amb cap dels dos. Al llistat també hi ha professors de Harvard, models i el president de l'organització Pritzker, entre d'altres. Ara bé, un dels més citats ha estat el príncep Andreu d'Anglaterra. Algunes de les víctimes, en declaracions a la justícia, han mencionat que va abusar d'elles i els va tocar els pits.
I encara en l'àmbit judicial, de tornada a casa nostra, novetats també sobre el cas de la Guàrdia Urbana. Ara la justícia ha imputat a Rosa Peral i al seu pare per ocultació de béns. Ho ha avançat La Vanguardia, que explica que l'autora del crim va cedir la casa i també el cotxe al seu pare 6 dies abans que la condemnessin a 25 anys de presó. Tots dos estan citats a declarar d'aquí a 3 setmanes.
La sentència de l'Audiència de Barcelona deia que Rosa Peral i Albert López havien de pagar conjuntament 885.000 euros als familiars de la víctima i, en cas de no tenir els diners, els haurien d'embargar les propietats fins a arribar a la quantitat. Per això, Rosa Peral va transferir la casa i el cotxe al seu pare pocs dies abans de la condemna. D'aquesta manera, es va declarar insolvent i es va estalviar la indemnització. Tot plegat, ho ha denunciat la família de Pedro Rodríguez. Peral s'exposa 4 anys de presó i, en cas que la condemnin, s'afegiran els que ja està complint per l'assassinat.
2 minuts i arribarem a 8:45. D'altra banda, Esquerra posa damunt la taula un intercanvi de cromos amb els pressupostos. Els republicans asseguren que si no s'aproven els de la Generalitat, tampoc tiraran endavant els del govern espanyol. Unes paraules que no han agradat gens al PSC, que deixa clar que no entraran aquest joc. Adrià Santasusagna.
És la primera vegada que Esquerra diu públicament que els seus vots als pressupostos espanyols dependran de si Pere Aragonès aprova els seus. És un intercanvi, segons explica la portaveu republicana Raquel Sanz a l'agència EFE, i ho veu diferent Salvador Illa, que avisa que són carpetes diferents.
Entenem que la negociació de pressupostos a l'Estat i la negociació de pressupostos a Catalunya són dues qüestions que han d'anar en paral·lel, no? I creiem que aquí tots hem de ser responsables.
Sense barrejar llibretes, nosaltres no juguem al canvi de cromos. Els pressupostos, si els negociem, si es compleix el 23, els negociarem pensant en Catalunya i sense barrejar llibretes.
De fet, el PSC no entrarà a negociar els pressupostos del 2024 fins que s'hagi complert el pacte del 2023.
I per la seva banda, Junts per Catalunya creu que ells i els socialistes haurien de ser els dos únics grups amb qui es pactessin els pressupostos. Ho ha explicat la presidenta del Parlament, Anna R., en una entrevista a la CNN.
Seria una bona manera de demostrar, no, aquest consens, que és capaç de fer un pressupost que reculli les màximes necessitats, idees o propostes dels diversos partits majoritaris que està format doncs, l'hemicicle en aquest cas, no?
I també afegeix que el govern podrà posar poques línies vermelles si vol aprovar-los perquè tenen un suport parlamentari similar. En aquest sentit, la llei d'amnistia torna a provocar també l'enèsima picabaralla entre el govern espanyol i les dretes. Ara la Moncloa carrega de valent contra la proposta del PP d'il·legalitzar els partits que promoguin referèndums. El govern de Pedro Sánchez Sánchez, creu que els populars han perdut el nord.
Això després que el PP i Vox ahir presentessin les esmenes a la llei i on incloïen dissoldre o il·legalitzar partits o entitats que vagin en contra de la Constitució. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que la llei de partits i el Codi Penal ja funcionen i que són els populars els qui sempre posen bastons a les rodes. S'hi afegeix Marta Lois, portaveu de Sumar, que creu que el PP s'està carregant l'estat de dret.
Creo que ya tenemos una ley de partidos que ha funcionado. Yo creo que la única deslealtad constitucional es la del Partido Popular oponiéndose a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Es nuevamente un ejemplo de un atentado directo a nuestra propia Constitución, a la Carta Magna, más propios de regímenes autoritarios que de la democracia.
I per la seva banda, Pep, el PP que insisteix que la reforma és la millor garantia per preservar la Constitució.
Els populars estan convençuts que Europa avalaria la proposta, ho explica el portaveu al Congrés, Miguel Tellado.
Lo que estamos planteando existe en el ordenamiento jurídico en muchos países de Europa y por lo tanto estamos seguros que Europa, que está preocupada con lo que está haciendo este gobierno en la tramitación de la ley de amnistía, creo que Europa sentirá que todas sus reivindicaciones que tienen que ver con la calidad democrática de España y de otros países miembros de la Unión se verán reflejados con la incorporación de esta propuesta.
La proposta del PP es votarà la setmana vinent al Congrés.
I mentrestant, ara que precisament parlàvem també de pressupostos, la Generalitat reclama al govern espanyol més diners per acollir la gran quantitat de menors immigrants no acompanyats que arriben a Catalunya. L'any passat van ser més de 2.000. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, s'ha reunit avui a Madrid amb la ministra d'Infància i Joventut, Cira Rego, a qui també ha reclamat una millor gestió del flux intern d'immigrants. Des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, Campuzano diu que durant 2023 van arribar a Catalunya més de 2.000 immigrants menors no acompanyats procedents d'altres comunitats de l'Estat, una xifra molt superior als 33 que s'havien pactat i, per tant, demana més diners al govern espanyol.
Hauria de ser una dotació significativa. Estem parlant de que Catalunya ha acollit aquest any 2023 més de 2.000 joves migrants sols i, per tant, en el cas de Catalunya estaríem parlant d'una xifra que hauria de superar segurament els 100 milions d'euros.
El conseller Campuzano recorda que Catalunya és la comunitat de l'Estat que més migrants menors no acompanyats acull i reclama del govern espanyol un millor control del flux migratori intern.
A banda, el conseller també s'ha vist amb el ministre de Drets Socials, Pablo Bustunduy, a qui ha reclamat també un canvi pel sistema de finançament de les ajudes de dependència. Campuzano diu que les ajudes són insuficients tenint en compte l'envelliment de la població i també les atencions de llarga durada. I encara en crònica política, l'Ajuntament de Madrid ha reprovat el regidor de Vox, Javier Ortega Smith, per haver llançat una ampolla, un altre representant en el ple. Ara fa dues setmanes, tots els partits, també el PP, han votat a favor de tocar el crostó Smith i li han demanat que dimiteixi.
Els populars, el PSOE i Més Madrid han coincidit a dir que el regidor de Vox es va passar de la ratlla quan es va acostar de males maneres a Eduardo Rubiño de Més Madrid i va llançar-li l'ampolla. Smith ha dit que tot plegat li importa un rava i ha atacat l'alcalde Martínez Almeida, que ha volgut deixar clar que aquestes actituds no són acceptables.
Me importa un rebledo. Lo que me importa realmente es que los españoles y especialmente los madrileños se den cuenta de las farsas que montan aquí entre la izquierda y el Partido Popular.
Que hay que reprobar sin lugar a dudas al señor Ortega Smith por la inaceptable conducta intimidatoria y violenta que tuvo con el señor Fernández Rubiño y por tanto un día que yo creo que todos los que componemos este pleno no queríamos nunca que se hubiera producido.
Tot i votar a favor de la reprovació de Smith, el PP ha acusat a Més Madrid d'haver portat l'odi, diu a la política espanyola.
I pràcticament 19 minuts, les persones que es treguin el carnet de cotxe ja no podran agafar motos de 125 centímetres cúbics automàticament. El govern espanyol els obligarà a passar un curs perquè tinguin uns coneixements mínims. El Ministeri de l'Interior ha anunciat una bateria també de mesures per reduir la sinistralitat entre motoristes, Eudald Martínez.
Els motoristes morts en accidents de trànsit van créixer un 19% l'any passat arreu de l'Estat i ja representen una de cada tres víctimes. És per això que a partir d'ara, quan circulin per carretera, estaran obligats a dur un casc integral i guants homologats. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que tampoc té sentit que qui es tregui el carnet de cotxe pugui conduir una moto al cap de 3 anys sense fer res més.
Para conducir una moto de hasta 125 centímetros cúbicos tiene que haber un previo ejercicio de conocimiento del vehículo y de la conducción de un vehículo que evidentemente no tiene nada que ver con un vehículo de quatre rodes.
Una altra de les preocupacions del Ministeri és l'increment dels accidents vinculats amb la son. Ja suposen un 7% dels sinistres. És per això que el Ministeri ha encarregat un estudi per analitzar-ne les causes.
I encara a les carreteres també el preu de la benzina puja per primer cop en 3 mesos. Omplir el dipòsit val un 0,2% més que la setmana passada.
Són dades del butlletí petrolier de la Unió Europea, això en el cas de la benzina, que es paga a 1,53 € al litre. Pel que fa al dièsel, el preu també ha augmentat, tot i que molt lleugerament. Ho ha fet un 0,07% fins a 1,49 €. Comparat amb el gener d'ara fa un any, però la gasolina està un 3% més barata i el dièsel un 10%.
10 minuts per dos quarts. A dos quarts, com dèiem, es juga Les Palmes-Barça. Dos quarts de 10. En uns minuts començarà la prèvia aquí a RAC1. De moment tenim l'11 inicial. Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, un 11 on hi hem de destacar que Joao Félix començarà d'inici a la banqueta. Un 11 format per Iñaki Peña a la porteria, amb Cancelo, Koundé, Araujo i Valde a la defensa, a la base del quadrat De Jong i Gundogan, més avançats Sergi Roberto i Ferran Torres i al davant Rafinha i Lewandowski.
Gràcies, Marta. Bona nit.
Bona nit.
I encara en esports, també un apunt ràpid amb una notícia que hem conegut fa poques hores. Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
I és que Ricky Rubio posa punt i final a la seva carrera a l'NBA.
Sí, el base del Masnou, que estava en una pausa per tractar els seus problemes de salut mental, ha rescindit el contracte amb els Cleveland Cavaliers. Ell mateix ho ha anunciat aquesta tarda a través d'un comunicat a les xarxes socials. Possiblement Ricky Rubio torni a Espanya si decideix continuar amb la seva carrera, segons l'especialista en fitxatges Adrian Wojnarowski.
Gràcies, Joan. Bona nit.
Bona nit.
A banda d'això, d'aquí a poques hores comença la vaga dels treballadors de Terra d'Ibèria, que s'allargarà fins al 8 de gener, passat Reis. L'última hora que us podem explicar aquí a RAC1 és que els serveis mínims previstos pel Ministeri de Transport són del 86%, una dada que els sindicats consideren abusiva i que, sobre el paper, hauria de fer que els passatgers notessin més aviat poc les conseqüències d'aquesta aturada.
Una vaga que arriba més quan Ibèria ja ha informat que ha reubicat més del 90% dels passatgers afectats els últims dies. Això són més de 36.000 viatgers a tot l'estat a qui la companyia o bé ha canviat la data del vol o ha tornat l'import dels bitllets. Aquest matí, l'última reunió entre sindicats i empresa per aturar la vaga ha acabat sense acord i, per tant, de cara a demà, la companyia recomana a tothom que hagi de volar que vagi amb temps a l'aeroport.
Dels avions als trens, la Generalitat estudia construir una segona estació de ferrocarrils a Rubí, al Vallès Occidental. Es tractaria de fer realitat una antiga reivindicació del municipi que, amb prop de 80.000 habitants, ara mateix només té una parada al centre.
El govern ha anunciat la licitació d'un estudi per avaluar a la ubicació exacta i si es construeix una estació o un baixador. L'obra rondaria els 27 milions d'euros. L'opció més viable és construir-la al polígon de la Llana.
I sobre mobilitat, un parell de detalls més. Un és que Barcelona estén a 24 carrers de Ciutat Vella la nova senyalització que obliga els usuaris de patinets i de bicicletes a baixar del vehicle. És el senyal que ja es va estrenar al novembre en una prova pilota a 7 punts de la ciutat.
En un primer moment es van posar en 5 trams del districte de Sant Andreu, un de Nou Barris i un altre de les Corts. Ara s'ha ampliat a una vintena de carrers de Ciutat Vella. Durant els primers dies hi haurà informadors a la zona per explicar el significat del senyal i recordar la normativa general de circulació.
I l'altre és que precisament les multes per infraccions en patinet elèctric s'han multiplicat per 6 en un any a la ciutat de Girona. 7 de cada 10 sancions, a més, són per circular per llocs no habilitats.
En total, del juliol al desembre de l'any passat, la Policia Municipal de Girona va posar 964 denúncies als usuaris de patinets, mentre que en el mateix període del 2022 només en van ser 151. Més enllà de circular per espais no permesos, les infraccions més habituals són anar més d'una persona sobre el patinet, no respectar els semàfors o conduir el vehicle mentre es fa servir el mòbil o els auriculars.
7 minuts i arribarem ja a 8:45. Salut demana ampliar els nivells de vacunació de grip per ajudar a descongestionar els CAPs i els hospitals. Recorden que ara ja està oberta a tota la població general, no només a les persones de risc, i ara mateix, però, només s'han vacunat el 46% dels majors de 60 anys. La cobertura entre els menors de 60 només arriba al 18%, per tot plegat, mentre els contagis continuen a l'alça. Els metges de família fins i tot aposten per recuperar algunes mesures de la pandèmia.
És el cas de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària, que demana establir una sèrie de mesures als centres mèdics. Entre elles, recuperar les mascaretes obligatòries, els dispensadors de gel hidroalcohòlic, les mesures de ventilació i fins i tot les distàncies de seguretat entre usuaris. Tot plegat davant del pic de contagis que hauria d'arribar d'aquí a una o dues setmanes. El vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, admet que venen setmanes complicades. N'ha parlat a l'escena.
a partir del 8 de gener comença doncs, la tornada de la realitat i hem de veure una miqueta perquè vindran les pitjors setmanes, vull dir, la segona, tercera de gener, probablement serà el màxim. Sí que és veritat que les plantilles tornaran i tots ho viurem diferent i ens haurem de reorganitzar cada centre doncs, per poder atendre aquest increment de demanda.
L'entitat també creu que el departament hauria de reformular els períodes de vacances del personal sanitari perquè no coincideixin amb els pics de més activitat.
I encara en l'àmbit de la salut, el personal d'infermeria manté la vaga indefinida. Aquest matí s'han reunit amb el conseller Manel Balcells per primer cop des que va començar l'aturada el 12 de desembre.
La trobada ha servit per acostar posicions i les dues parts han acordat continuar trobant-se. Tot i això, Infermeres de Catalunya demanen més passos al conseller abans de desconvocar la vaga. Entre ells, que mentre el Ministeri no els apuja a la categoria laboral, els doni un complement salarial. N'ha parlat la presidenta del sindicat, Núria Guirado.
Mantenim reunions a diari amb el comitè de vaga. Evidentment hem d'avaluar tota la informació d'aquesta reunió institucional, però evidentment necessitem una negociació ferma i un compromís ben lligat amb coses quasi intangibles per poder donar sortida a aquesta vaga.
De fet, el sindicat ha anunciat una reactivació de les protestes de cara a la setmana vinent.
I segur que recordeu la polèmica d'ara fa uns dies de la T-Drogues, la targeta que simulava un bitllet de metro amb instruccions per esnifar cocaïna. Doncs bé, ara Abogados Cristianos s'ha querellat contra els impulsors, la Federació de Casals de Joves de Catalunya. Els acusen d'un delicte contra la salut pública. Ara bé, recordem que l'organització té un historial llarg de causes que no han tingut cap mena de recorregut judicial. Trini Huguet.
Sí, perquè la majoria de denúncies que han presentat en els últims anys han acabat rebutjades, arxivades o amb els acusats absolts. En són un exemple la denúncia contra el programa Està passant pel GAC sobre la Verge del Rocío i la querella contra Dolors Miquel i Ada Colau per una lectura d'una versió sexual del Pare Nostre. En algun cas, la justícia fins i tot els ha obligat a pagar els costos d'apel·lació. Doncs bé, ara Abogados Cristianos ha posat el crit al cel perquè diuen no es pot consentir que les institucions públiques financin organitzacions que promouen el consum de drogues entre els joves. La T-Droga, però, és una campanya que ha impulsat la Federació de Casals de Joves de Catalunya de manera independent a l'administració. A més, la van posar en marxa el 2021 amb l'objectiu de reduir els riscos i els danys de les persones que consumeixen.
Gràcies, Trini. D'altra banda, organitzacions animalistes demanen al Congrés la derogació de la llei que estableix la tauromàquia com a patrimoni cultural. Han presentat una iniciativa legislativa popular en què denuncien que aquesta norma impedeix la regulació dels toros als ajuntaments i governs autonòmics.
Els impulsors confien que el govern espanyol sigui receptiu. Els espectacles taurins són patrimoni cultural des del 2013 arran d'un decret impulsat pel govern del PP de Mariano Rajoy. Si la mesa del Congrés admet la iniciativa legislativa, els impulsors tindran 9 mesos per recollir 500.000 de signatures i portar la proposta al ple del Congrés.
I a l'exterior, Estat Islàmic reivindica l'atemptat d'ahir a l'Iran, dues explosions que van provocar-hi més de 80 morts i 200 ferits. Va passar durant els actes per commemorar el quart aniversari de la mort del general Soleimani a mans dels Estats Units. El grup terrorista ha dit en un comunicat que dos dels seus homes van fer detonar els cinturons explosius que portaven. L'Iran ja ha dit que els responsables de l'atemptat ho pagaran car. I acabem parlant de música, perquè la música en català torna a dominar a les ràdios catalanes. Segons un estudi de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Audiovisuals Catalans, les cançons que més han sonat han sigut Coti per Coti, dels Tiets.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arriba
el cap. I una altra que segur que també us sona, aquest Museu dels Figaflaues. A la tercera posició hi havia Olivia, també dels Tiets, i completen aquest rànquing el Jo Mai Mai, de Joan Dausà, i La Platja, la unió de forces entre els Stay Homes i els Tiets. I de la música catalana a la internacional, perquè Britney Spears ha anunciat que no tornarà a la música. Ha fet públic en un missatge a Instagram on ha deixat clar que ni està preparant un disc, com s'especulava fa unes setmanes, ni que tampoc té la intenció de tornar a la indústria comercial. Això sí, no descarta continuar escrivint cançons per altres cantants. I els que s'han tornat a separar són Rage Against the Machine. Ha estat el bateria Brad Will qui ha anunciat que la banda cancela definitivament la gira de reunió i que ni ell ni els seus companys tornaran a tocar en directe. El grup ja es van separar l'any 2000, però van tornar al 2011. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Ara s'hi posen els del Barça Juga RAC1. Nosaltres hi tornem demà a les 8. Que vagi bé, bona nit.
Tens 30 segons per imaginar. Per imaginar-te el futur. O com t'agradaria que fos.
per imaginar-te el món, el teu o el que heretaran les generacions que arriben. Un demà en què podem fer que les coses passin. Imagina't el que vulguis, el que t'emociona, el que podrem aconseguir. Si en els últims 100 anys la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
L'Airfry digital de Taurus per al Jaume. Carol Jimmy ha tret els grisos dels àpats. La batedora Vapi per la Sònia, perquè serveix fins i tot per picar gel i a ella li encanten els mojitos. I l'aspiradora escombra Homeland Digital Animal Flex per l'Albert.